Bé, reprenem per afegir algunes consideracions al voltant, com veureu, només d'un dels perfils de molts dels fronts que el Joan Fontcuberta ens ha obert amb la seva conferència, però és només com un intent de reflexionar al voltant, com us dic, d'un dels aspectes que n'ha plantejat lligat a aquests últims treballs al voltant de trauma, diguem-ne, que és el nom, podríem dir-ne, que aglutina tots aquests elements i tots aquests condicionants. I després, amb la conversa, tindrem ocasió de reprendre bona part dels altres perfils que ja han sortit i també d'escoltar les vostres consideracions i reflexions per compartir-les. Ja, potser encara no hem après del tot, encara que sembli una obvietat, a mirar una fotografia. Des dels principis de la cultura visual, ja no de la fotografia, sinó de la cultura visual en general, la nostra mirada s'ha anat conformant com un dispositiu, a mi m'agrada pensar que és quasi bé com un dispositiu reflex, d'acord amb el qual quan veiem una imatge, i en realitat no podem veure sinó imatges, de tal manera que quan veiem alguna imatge, en realitat el que veiem és una cosa, un objecte, un paisatge o una persona. Només cal pensar en les primeres imatges que ens projectava el Joan i el que representa el fet físic de trencar una fotografia, que mai no és aquest acte espontani, quasi podríem dir-ne d'iconoclàstia, trencar només una fotografia, perquè no plantejaria els problemes que planteja. Des d'aquesta consciència gairebé reflexa de que quan veiem una imatge el que veiem és la cosa, i que quan li fem alguna cosa a la imatge, d'alguna manera donem per suposat que li estem fent a la cosa, que la imatge ens representa i no només la fotografia. És aquesta idea de la mímesi que, com sabeu, travessa tota la nostra tradició cultural i que a mi m'agrada pensar que és com un, ha acabat sent, amb el pas dels segles, com un acte reflex cultural. Veiem una imatge i en ella, de manera automàtica, el que hi veiem és la cosa representada, és a dir, el seu objecte. Clar, si ho pensem en l'àmbit de la fotografia analògica, com abans la pintura, ha intensificat aquest mecanisme, en el cas de la fotografia, durant el seu segle i mig d'existència, de forma que quan mirem una fotografia, també el que acabem veient en primera instància és aquell objecte que la imatge va retenir en l'instant de la seva captació fotogràfica. Roland Barthes ho va dir amb una formulació en el seu moment tan sorprenent com provocadora, quan escrivia: sigui el que sigui el que la fotografia ofereixi a veure i sigui quina sigui la manera com la fem servir, una fotografia, deia, és sempre invisible, perquè no és la fotografia el que veiem. Acabem veient, és la cosa, no veiem la imatge, veiem la cosa representada en ella, i per tant el que veiem és un instant, inevitablement passat, que es fa estranyament present de nou en la seva fotografia. El Joan ja n'ha parlat una mica d'aquesta transferència a la fotografia del que sentim per la cosa, que seria una de les manifestacions, podríem dir-ne, d'aquest acte quasi bé reflex. Clar, per això, a causa d'aquesta consciència espontània, podríem dir-ne, i prereflexiva, que ens vincula al poder, podríem dir-ne, quasi bé evocador de les fotografies, per això ens envoltem a les cases emmarcades o en àlbums o ara en dispositius electrònics de les imatges de les persones que estimem. I també per això encara avui ens envoltem fins i tot de fotografies de nosaltres mateixos en esdeveniments assenyalats i significatius de la nostra pròpia història, com una manera, quasi podríem dir-ne, de retenir a través de la imatge aquells moments en els quals sentim que la nostra identitat s'ha anat configurant, i també com una manera d'articular visualment el nostre propi relat, això que els pedants en diuen storytelling. No? La forma que tenim d'explicar-nos avui passa també per la forma que tenim de mostrar-nos i expressar-nos i dir-nos a través de les fotografies que fem de nosaltres i que han configurat durant aquest segle i mig d'existència de la fotografia quasi bé podríem dir-ne la gramàtica bàsica del relat, de la fotografia domèstica o de la fotografia familiar, aplegant les imatges de naixements i de formes diverses d'aparèixer en el món, dels ritus de passatge, com les fotografies escolars o universitàries, o els aparellaments, les celebracions, festivitats, viatges, trobades rellevants, qualsevol moment que creiem que és significatiu per a la nostra imatge, encara que avui la tentació és de fotografiar-ho tot, tant si és rellevant com si és absolutament irrellevant i insubstancial, però el gest continua a ser el mateix, podríem dir-ne. El gest que porta avui amb aquests trastos a obrir-lo, passar la pantalla i fer una imatge per retenir alguna cosa que considerem digna de ser mantinguda. I clar, per la mateixa raó, malgrat l'evidència, experiència i reiterada de la manipulació de les imatges, de la qual en tenim més que moltíssims exemples, i de les manipulacions sobre els quals el propi Joan n'ha parlat i n'ha escrit tan sovint, paradoxalment mantenim encara intacta, jo crec que incomprensiblement gairebé intacta, la confiança en el fotoperiodisme com un instrument eficaç de coneixement de la realitat, especialment en aquelles coses on no arriba als nostres ulls, com si ens portessin alguna cosa d'aquella realitat que no coneixem. I tanmateix sabem que tota fotografia és sempre un artifici, fins i tot en el seu format més elemental i més bàsic, com és el retrat, i que per a cadascú de nosaltres, com també va saber veure en Roland Barthes un altre cop, en la fotografia nosaltres ens constituïm en l'acte de posar, i per tant de fabricar-nos per a la imatge un altre cos, transformant-nos amb la pose per avançat allò que acabarà construint d'alguna manera la imatge. El Joan Fontcuberta ja ha pensat, com amb tot el que té a veure amb la imatge fotogràfica, també sobre això, i sobre això també n'ha escrit i molt sovint, en un cas i en un text particular, en el qual parlava precisament del retrat fotogràfic amb el qual el seu propi pare va enamorar a la seva mare. I a propòsit d'aquest episodi biogràfic, podríem dir-ne, el Joan escrivia que davant d'una càmera sempre som un altre. L'objectiu ens converteix en els dissenyadors i gestors de la nostra pròpia aparença, que jo crec que continua sent vàlid per a totes aquestes altres formes, dècades després d'aquella fotografia sobre la qual n'ha escrit. De la mateixa manera, escrivint aquest text, sabem també que en qualsevol col·lecció de fotografies personals només acostumem a incloure'n les excepcions a la irrellevància de la quotidianitat, i que per tant, més aviat el que passa, per dir-ho en les seves pròpies paraules, és que fotografiem per oblidar. És a dir, resaltem uns fets per postergar els intervals anodins i tediosos, escrivia, que fatiguen l'esperit. I de la mateixa manera sabem que el fotoperiodisme ens acosta als esdeveniments amb la mateixa insistència i convicció, amb la mateixa que anàlogament ens en separa dels fets, deixant-los com a opacs i molt sovint com a impenetrables. I malgrat tot, res no impedeix que, com una imatge en la que em sembla recurrent, en la que tots podríem reconèixer-nos, la fotografia, sempre tinc la tentació de dir filosofia quan dic fotografia, i no és un lapsus linguae tonto, pel que has dit recordant a Fussell, perquè la fotografia efectivament és una manera de filosofar visualment. Deia que malgrat tot res no impedeix que la fotografia provoqui sempre com un esclat o com una detonació que provoca l'activació del record. I, per tant, la recordació d'un episodi del passat. A mi m'agrada molt pensar que poques seqüències són més recurrents en la cinematografia contemporània, fins i tot en la més reflexiva, que aquella durant la qual un personatge qualsevol, davant la contemplació d'una fotografia, activa la seva memòria i recorda algun esdeveniment del passat, esperonat pel que la imatge mostra. Us volia posar només tres exemples molt ràpids. Un és del pròleg de Saravan, la pel·lícula d'Ingmar Bergman, els tres exemples els coneixeu de sobres, en el qual Marianne, la protagonista interpretada per Liv Ullmann, entra en escena amb algunes fotografies entre mans i arriba amb aquesta taula plena de fotografies, s'asseu, continua mirant-les i n'agafa una del seu exespòs, de Johan, i recorda, a propòsit de la fotografia, per exemple, en aquest cas, la casa d'estiu dels seus avis, i comença a rememorar. Johan i jo ja fa que no parlem gaires anys, diu, i agafa una altra foto, parla de la seva filla Marta i de la seva malaltia, una malaltia de la memòria, perquè la filla ja no la reconeix amb ella quan la mare la visita, i després n'agafa una altra, parla de Sara, l'altra filla, parla de les filles, de les cases, etc. I al final n'agafa una seva. I diu, jo? I comença a parlar d'ella i dels altres. Una imatge. Una altra, encara tenim a l'Aima aquí, i per tant, parlar d'Agnès Varda tenint-la amb ella és quasi bé per no mirar-la. El principi d'una pel·lícula concreta, Les platges d'Agnès, en la que la directora disposa també sobre la platja aquests dispositius que esteu veient en aquest fotograma, que són una sèrie desordenada de miralls de diferents mides, alguns emmarcats com si fossin quadres, uns despatxats i de vells, jugant a multiplicar els reflexos entre ells, per tant, imatges que de seguida comencen a provocar l'efecte equívoc d'imatges que reflecteixen unes altres imatges reflectides pels mateixos miralls, en les que es reflecteix el mar, els propis personatges, etc. I després la directora es tira a terra, un altre cop aquesta escena recurrent, al costat de fotografies antigues de quan era nena, al costat dels seus germans, de la seva mare, d'altres nens, totes elles, les fotografies captades precisament a la platja, les seves platges, i comença a recordar els jocs, d'imatges, dels jocs infantils. Per tant, una altra vegada aquesta idea de la fotografia com a provocadora, esperonadora o detonant del record. I l'última imatge, abans de tornar directament als treballs del Joan, Damage, de Louis Malle, traduïda aquí per Herida, si no recordo malament, en la que una pel·lícula d'alta temperatura, podríem dir-ne, en la que hem assistit al desencadenament d'una passió eròtica intensíssima entre un polític flegmàtic i pare de família i feliçment casat, que és el Jeremy Irons, amb una joveneta, Juliette Binoche, que només després descobrirem que és la nòvia del seu fill. S'aboquen a una relació obsessiva i tumultuosa, i al final és una tragèdia, un autèntic dramón, quan el fill descobreix la relació es trastorna i quasi bé per un acudit trepussa, cau pel forat d'una escala i es mata, i quan se mata ella immediatament desapareix amb la consciència una mica de què ho ha causat. L'argument no ens importa gens, només per ubicar aquesta seqüència final en la que el protagonista, paralitzat, es lliura a la contemplació interminable amb la que acaba la pel·lícula, d'una fotografia gegantina que veieu en blanc i negre, que ocupa tot el mur de la paret del refugi on s'ha anat a instal·lar, i en la que veiem a ella en el centre amb el pare i el fill als costats, i torna a produir-se una mica entre la mirada d'ella la càmera s'acosta i ofereix el primer pla, un intercanvi, podríem dir-ne que virtual, entre la fotografia de la noia, que ja no hi és, i el pare, nòvio, amant, traumatitzat, conversant entre un cos i una imatge, quasi bé com un impossible, que torna a mostrar aquesta potència, podríem dir-ne, de la fotografia com un record que aquí no només convoca coses del passat, sinó que paralitza el futur. Us volia remetre aquestes tres seqüències de tres grans directors de la modernitat fotogràfica, cinematogràfica, en la que la fotografia apareix com el detonant del record, per tant, com a vestigi d'un passat que la imatge preserva, renovant el present amb els fantasmes que la fotografia invoca. I és una mica en aquest context que us deia que potser no hem après del tot encara a mirar una fotografia, perquè el poder referencial de la imatge sempre ens desvia de l'acte de mirar, que ja de per si és prou complicat, no? I ens ho desvia cap al record. de la cosa que la imatge convoca. Però el que suggereix el treball de Joan Fontcuberta, en l'àmbit que una mica ens ha desplegat de manera tan brillant com sempre, és que darrere d'una fotografia no hi ha res, que el que hi va haver davant de la cambra ja no hi és i que en el seu lloc només queda la imatge fotogràfica. I darrere d'una fotografia només hi ha, a part de la pròpia fotografia, en el millor dels casos, més fotografies. Fotografies acumulades en un arxiu gairebé il·limitat, generat per aquest creixement exponencial d'imatges que cada vegada és superior i sobre el qual el Joan ha parlat en el seu últim llibre firmat com a Joan Fontcuberta, que és la fúria de les imatges, en la qual precisament aborda aquest caràcter furiós d'aquestes imatges que es multipliquen de manera indefinida. El Joan es preguntava en un text del 2005 quin paper juguen avui entre nosaltres l'arxiu i la memòria, quan el pensament feble, escrivia, preconitza més aviat l'amnèsia. Durant anys el Joan Fontcuberta, i ens ho ha recordat amb una tria de bona part dels seus projectes que remunten a diverses dècades, ha bussejat en arxius fotogràfics explorant i problematitzant, com l'heu escoltat, les relacions entre la imatge i la realitat, però també la veritat i la ficció, les fotografies i altres fotografies. Jo he fet en diversos projectes seus, en diversos llibres sobre els quals hi ha pensat sobre aquest problema i en diverses exposicions en les quals ell ha exercit com a comissari, per tant, tractant també d'aquest problema en altres, molts altres, en alguns casos, en les seves exposicions comissariades sempre tenen una mica aquest caire bastant enciclopèdic, no?, i molt desbordant, de molts treballs que se situen una mica en aquesta òrbita. Però m'interessa específicament com hi ha tornat recentment a diversos projectes de treball en arxius fotogràfics, com els que ens ha mostrat a Astúries, que crec que va ser el primer, però a Barcelona, a Girona i en tant d'altres llocs, perquè és d'alguna manera projectes oberts al voltant de la mateixa problemàtica, per descobrir en arxius fotogràfics els mons que les fotografies convoquen. I per endevinar també, com també ens ha suggerit, aquells altres mons que les fotografies oculten, per explorar, quasi bé podríem dir-ne, la memòria de les imatges, no la memòria de les coses que les imatges representen, sinó la memòria pròpia de les imatges i alhora la seva amnèsia, que és una de les patologies específiques, podríem dir-ne, que el Joan recorre, no com les imatges preserven el record, sinó com les imatges també l'obliden, és a dir, com comencen a perdre, per dir-ho en les paraules que ens ha compartit, com les imatges comencen a perdre la informació que d'alguna manera legitimava que estiguessin precisament per tenir-la en els arxius fotogràfics. I per tant, per descobrir, potser a part d'altres intuïcions fulgurants, que també les fotografies de vegades estan malaltes, que jo crec que és la tesi més forta que hi ha en tots aquests treballs. Una malaltia de les imatges que permet descobrir que els seus símptomes, la patologia de les imatges, tenen a veure amb, és cert, amb patologies internes de la pròpia imatge i del seu deteriorament i la seva pèrdua d'informació, tant en els negatius com en els positius o en les plaques, però sobretot amb una relació particular de les fotografies amb el pas del temps, podríem dir-ne, que és una cosa de l'específica que apuntava com a tema. I tanmateix les coses no són mai tan fàcils, podríem dir-ne, com simplement constatar aquesta situació. Sobretot, no són fàcils les que tenen a veure amb les imatges. M'agrada molt un text de Plató, que evidentment no parla de la fotografia, però sí de les imatges, en el qual al final del Fedre és un text molt, molt desatès, perquè hi ha moltes coses en aquest text platònic que ell aborda, en el qual escoltem en boca d'un personatge que és de Sòcrates, que diu que és impressionant, li diu Sòcrates a Fedre, és impressionant el que passa amb l'escriptura i pel que tant s'assembla a la pintura, diu. I diu, efectivament, quan tenim les imatges al davant, pintades o esculpides, diu Plató, sembla que estiguin davant de nosaltres com si tinguessin vida. Però si els preguntem alguna cosa, només callen, no ens diuen res. Les imatges suggereix que xerraire de Sòcrates en el text de Plató, sembla que parlen, però quan ens adrecem amb elles preguntant-los-hi alguna cosa amb l'expectativa de que les imatges ens contestin, no ens diuen res. I no ens diuen res perquè, sembla suggerir Plató, són el que són, i res més fora d'elles ve en el nostre auxili si esperem que ens diguin el que les pròpies imatges compten. I és que segurament la fotografia al capdavall el que acaba mostrant és que més que aquesta reacció reflexa que ens porta, que és a veure i pensar en allò que la fotografia convoca, la fotografia, i sembla una tautologia, és només fotografia, és a dir, és una imatge. Em sembla que Fontcuberta també en els seus viatges als arxius fotogràfics, de les memòries col·lectives o les personals que apareixen en les col·lectives, ha rescatat algunes imatges fetes malbé, o començades a fetes malbé, que amaguen tant com donen a veure. I en aquesta dialèctica aquí hi ha bona part de l'interès que tenen. Però us descrivia que a alguns amants dels misteris els agrada pensar que en les coses queda alguna cosa de les mirades que una vegada les van contemplar, que s'hi van aturar en un objecte. A mi em sembla que de manera legítima podríem suposar que també en les fotografies acaba inscrivint-se d'alguna manera la vida posterior de les coses i de les persones que van quedar fixades en elles. No perquè les fotografies tinguin la capacitat d'anticipar visionàriament el futur, cosa que efectivament de vegades passa, no? I aquest és un altre tema, sinó perquè la pròpia evolució de la imatge fotogràfica, deguda a la naturalesa orgànica de la imatge, continua vivint i continua evolucionant a la seva manera. I això és el que veiem molt sovint en moltes de les fotografies malaltes, de les imatges malaltes que Fontcuberta rescata, que és possible no només veure una patologia de les imatges, de les pròpies imatges, que les ha acabat convertint en una cosa diferent d'allò que van ser en el seu moment, sinó aquests altres mals, podríem dir-ne, no?, amb els quals el pas del temps també va afectar, com és obvi, a les persones, a les coses i als llocs que s'hi van posar entre les càmeres, com si d'alguna manera la pròpia fotografia mostrés també aquella degradació de les coses que evocava. Paradoxalment, continuem rellegint-lo de la mateixa manera. Però que acaben mostrant-nos aquests estranys enigmes, els de la vida pòstuma, podríem dir-ne, les imatges fotogràfiques, amb vida pròpia, però de vegades paral·lela al destí d'allò que un dia va quedar fixat en l'instant memorable de la fotografia. No? Veure, ho dèiem, és alguna cosa realment complexa. No veure, sinó veure alguna cosa. Perquè per veure cal mirar. Però això tampoc no és senzill. Merleau Ponty, en el text testamentari del final de la seva vida, deia no es veu sinó allò que es mira. Precisament la dificultat del veure porta implícita la dificultat d'una altra cosa que pensem que és la mateixa, però no ho és del tot, que és la de mirar. No? Perquè l'espai de la visualitat ho conté tot, en certa mesura, pel que fa a les imatges, però ho conté tot a la seva manera, podríem dir-ne. Conté llum, il·luminació, però també ombres, reflexos, color, tots aquests objectes que en realitat tenen una existència fantasmal. I la paraula fantasma en grec vol dir això, allò que té naturalesa només visible, podríem dir-ne. No? I per tant, efectivament, les imatges només tenen com els fantasmes existència visiva, no? Que és d'alguna manera el que més acaba inquietant. Clar, furgant les fotografies dels altres, en el material d'arxiu, convida, podríem dir-ne, a mirar amb detenció alguna cosa que només aleshores, a través de la mirada, podrà ser vist. l'aventura de Fontcoberta en tots aquests treballs, al meu entendre, ajuda, quasi ja podríem dir-ne, a trobar una nova visió enmig d'imatges envellides, sotmeses al deteriorament inexorable del pas del temps, i per tant amb imatges que parlen de la seva pròpia memòria, la memòria de les imatges i el seu propi velar-se o desvelar-se amb aquests fantasmes visuals que al capdavall en molts casos és com si acabessin tenint vida pròpia, independent de les imatges i els objectes que representaven. Fixeu-vos en aquesta fotografia de Cinc Miners, del seu projecte d'Astúries, analitzant el mur que obstrueix el passadís de la mina, que és un mur matèric, no? Una pintura de tapis, gairebé se diria que informalista, que la fotografia mimetitza, paradoxalment, en una taca a l'esquerra, que és com si s'hagués contagiat, no?, de la rugositat d'aquella altra textura. O aquesta que em fascina, la fotografia nocturna d'unes il·luminacions nadalenques en les quals la nit ha obscurit la presa fotogràfica i en la qual les llums han gairebé, podríem dir-ne, com cremat, no? Com si fossin elles les que han, és a dir, les coses representades, no la seva fotografia, com si haguessin provocat el foc que ha deixat les seves marques en la cantonada dreta inferior de la fotografia. En aquest retrat d'un jove, no?, en el que m'agrada pensar que, com en els diagrames de Francis Bacon, sembla que s'hagi produït com una mena d'explosió visual que ha acabat invisibilitzant gairebé tots els trets del rostre, llevat de les comissures dels llavis que resisteixen, no?, com un testimoni remot, no?, d'una pose quasi bé tradicional i canònica i molt precisa, no?, davant del que avui nosaltres ens trobem, que és més aviat el desdibuix de la identitat. O aquest fascinant negatiu d'una jove, primorosament vestida, llegint un llibre, que aguanta, mentre amb la mà també aguanta un rosari, no?, i que se'ns mostra com a cremat, gairebé podria dir-se que fins i tot calcinat, no?, si ho veiem en el detall que el propi Joan en fa, mentre que la posició inalterada de la jove sembla sobreviure, no?, com indiferent als efectes d'aquesta autèntica catàstrofe, no? Imatges totes i cadascuna que parlen de si mateixes, no?, més d'elles mateixes que del referent, el que les imatges abans de malaltir ens remitien de forma automàtica. Buñuel deia que cal només haver començat a oblidar alguna cosa per endevinar la importància extrema que la memòria té en nosaltres, no? Anàlogament podríem endevinar que cal descobrir com les fotografies comencen a perdre allò que deien per descobrir efectivament allò que les fotografies són, no?, i el que reclama de nosaltres com per a maltenir-nos. Acabo només amb una pinzellada per obrir la conversa al voltant d'aquesta idea que preocupa, no?, que és la dificultat del mirar, no?, mirar una fotografia, veure alguna cosa que no és gens fàcil, que és sumament complex i que segurament per això a mi té fascinat des de fa molts anys aquesta fotografia de Jim, de David Seymour, en la que veiem l'historiador de l'art Bernard Berenson a la Galeria Borghese al 55 davant d'un retrat aleshores atribuït a Dürer i en la que s'aproxima la pintura, no?, fins a gairebé tocar-la, però no la toca, la mira amb una lupa, com veieu, molt concentrat per intentar de desentrellar els seus detalls. La mirada apunta cap al coll, allà on els rínxols de la melena cauen sobre les espatlles, amb una lupa, no?, i per tant mirant allò que amb la mirada natural sense artificis potser se li escapi, no?, mirant per descobrir en el visible alguna cosa que potser no estava allí per ser vista, perquè cal ampliar-la i que cal descobrir-la. Sabem que veren són, i segur que tots i totes us recordeu de sobres, llegia les pintures fins a tals detalls que podia confirmar l'atribució d'una obra a un pintor o desmentir-la només per l'orientació de les pinzellades o pel gruix d'un traç, no? Veient en cert sentit el que no havia de ser vist, ocult al darrere de l'artifici, per tant, amb aquest gest d'ampliar per veure sobre el qual el Joan ens n'ha parlat a propòsit del seu projecte a Harvard del 2003 arran de la pel·lícula de Blow Up. Jo voldria recuperar només per... com us deia, per acabar amb aquestes reflexions del Joan en aquest treball de Harvard, en el qual deia que ens ha explicat el seu treball i per tant no hi tornaré, aquesta voluntat deia d'arribar per ampliació al grau zero de la inscripció visual que permet, que entenc que és una mica el nucli d'aquest treball específic, preguntar-se per la composició íntima de les imatges fotogràfiques. I en el text que va escriure passat aquest treball a Harvard, el Joan escrivia de què estan fetes les imatges, quin és el seu material bàsic, la seva metafísica, preguntava. I deia, la resposta ens remet no ja al cadàver d'un cos que simula la mort, que ens n'ha parlat, sinó al propi cadàver de la representació. L'interès que per a mi tenen tots aquests treballs vinculats a la idea de trauma és aquest retorn a les imatges fotogràfiques d'arxiu per rastrejar en les patologies i malalties de la imatge fotogràfica els signes de la seva descomposició. Però paradoxalment, aquest cadàver de la representació, tanmateix, no és el no-res, ni és la mera o la simple desaparició, sinó que al contrari és la pròpia vida de les imatges. Allò que ens acostem, per tant, no és a un objecte perdut, sí que a una realitat perduda, però la fotografia sempre, per definició, encara que ens consti de pensar-lo i d'assumir-lo, sempre ha perdut constitutivament el seu objecte, perquè la fotografia atura una imatge i l'objecte perdut continua fent la seva vida, el que es queda amb aquesta concentració i aquesta anàlisi d'aquestes fotografies malaltes no és tant el cadàver de la representació, sinó la vida pròpia de la fotografia, que fa que, paradoxalment, bona part d'aquests treballs de Joan Fontcuberta ens mostrin, jo quasi m'atreviria a dir, i estic fent quasi bé com una distinció estúpida i tòpica, més que el Fontcuberta fotògraf interessat per tècnica fotogràfica i pel que li passa materialment a les imatges, el Fontcuberta artista capaç de desplegar una reflexió abstracta, teòrica i conceptual al voltant de la materialitat de les imatges, que no deixa de ser al capdavall més que un dels, quasi podríem dir-ne, columnes troncals de lo que és de la preocupació de l'art contemporani.